Passen 6 minuts de les 11 del matí. Bon dia, Txell Bonet.
Bon dia.
Què tal, Txell? Com prova l'any?
Bé. Prova molt bé. De fet, quan vinc aquí el programa sembla que sigui com un examen, perquè sempre em poseu aquests separadors tan bonics davant, així d'aquesta música indie.
Saps qui era aquest o no?
És que he pensat, com es nota que aquest any s'han suspès tots els festivals, estic desentrenada, Qui
aquest
era?
És un veterà. Josh Rose es diu,
creu. Sí.
Boníssim,
sí.
Crec que és un noi, és un músic que és americà, però té la parella, que és valenciana.
Sí, és que crec que...
I fa anys que viu al País Valencià.
És que juraria que KTFM el vam entrevistar.
Crec que el Blai Mercè alguna vegada l'ha fet.
Sí, jo crec que també l'he entrevistat.
I ha tocat moltes vegades a Catalunya. Jo l'he vist en directe, aquest noi.
Sí, així com Ross, una mica fet, no?
Sí, ja és grandet, Vull dir, no estem parlant d'un pipiolo,
Sí, però quien tuvo retuvo, Perdó la frase en castellà, però era la data.
Veig que t'agrada, el Josh Rose t'agrada.
Jo, sí, musicalment i personalment crec que va ser molt simpàtic. Ara m'has fet recordar aquella entrevista.
Molt bé. Txell, fora del ramat, cada diumenge a les 11 del matí, personatges que, doncs, surten de l'habitual, no, potser?
Sí, jo sempre penso, tot i així, que la normalitat no existeix, no, que és l'habitual i que és el normal, però bé, a vegades les estadístiques ens poden ajudar, perquè avui tenim una dona que ha decidit parir a casa i, segons l'IDESCAT, que el vaig estar mirant, al voltant d'un 0,6% de les catalanes van tenir el fill a casa l'any 2019, van ser unes 300 i escaig. Justament aquest 2019, la nostra convidada va ser una d'aquestes 300 i escaig, però ella no va donar llum al seu primer fill, sinó el cinquè fill. Veuràs que ella és un testimoni amb el que
també... Cinc fills nascuts a casa.
Sí, perquè amb ella podríem reflexionar ja al voltant de la maternitat. No? Ella em va dir, home, tenir cinc fills avui dia amb la mateixa parella pot semblar molt, però si es mira des de la perspectiva de diferents projectes familiars o diferents parelles, perquè la vida fèrtil és molt llarga, doncs potser li dono la raó, potser si no és tan fora del ramat aquest tema. Però vaja, el que ens interessa és que avui el debat el volem... la pedagogia que volem fer, el descobrir el seu cas, és a partir d'aquestes cinc vegades on sempre va triar parir a casa, no per una mala experiència en un hospital.
Com vas conèixer aquesta convidada que ve acompanyada? També ho explicarem.
Sí, mira, ràpidament, a mi m'agrada molt no trobar les coses per internet, perquè penso que tots anem una mica a Google. Sempre m'agrada quan passejo pel carrer, veig la casa aquesta dels casaments, te'n recordes, de Samsara, coses d'aquestes, no? I un amic suís, l'altre dia li vaig preguntar com anava el seu embaràs i em va dir, mira, no volem que sigui prematur, que sigui abans de les 37 setmanes, perquè volem parir en una casa de naixements. Justament la mateixa setmana, aquí, a Catalunya Ràdio, vaig rebre la postal d'un oient que ja ens escoltava d'èpoques d'IKTFM, que m'enviava la postaleta del seu fill que havia acabat de néixer i posava Born at Home, no? I aquest Born at Home, nascut a casa, era com una cosa que la família s'enorgullia, no?, de que hagués estat així. I em vaig començar a recordar també del meu embaràs, no?, i de com l'esforç que ha fet la sanitat pública darrerament per desmedicalitzar els parts, el que s'anomena el part respectat, que hi hagi la menys intervenció possible, perquè imagina't com havia quallat en l'imaginari col·lectiu que sembla que el metge és el que té el nen, el que el fa parir. No, és la dona la que apareix. I això, en una certa època en què la ciència i l'hospital i la seguretat eren com el més important, ens vam oblidar, les dones arribaven allà i com un pollastre gairebé t'adormien de cos sencer, no? I a molts països, com per exemple França, Islàndia, Noruega, Dinamarca, Alemanya, Itàlia, Àustria o el Regne Unit, aquestes cases de naixements, doncs, estan finançades per la seguretat social, no? Però avui, jo realment he dit abans la paraula debat, però el que vull és parlar d'una vivència, de la vivència d'aquesta convidada, i que se'n parli de tot aquest tema. I tenim amb nosaltres a la Sandra López, que també és psicòloga, mare d'aquests cinc fills nascuts a casa, i que ve acompanyada de la llevadora que l'ha assistit en aquest darrer part, que és la Imma Sàrries, que ella és fundadora també i vocal de l'Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya, que té de dir que té una dona que acaba de trencar aigües i que potser a mitja entrevista...
Ha de marxar corrent.
L'Imma Sàrries ha de marxar corrent.
Doncs ens afanyem. Sandra López i Imma Sàrries, bon dia, bona hora.
Bon dia.
I moltes gràcies per acompanyar-nos, perquè déu-n'hi-do. A veure, comencem amb la Sandra. Cinc fills tots nascuts a casa, ho estem dient bé, això, no?
Sí.
Com comença això? Perquè, clar,
Doncs comença amb un embaràs. Comença quan em quedo embarassada i, tal com li comentava a la Txell abans, jo fins als 3 mesos pràcticament no vaig gosar pensant més enllà, perquè just un any abans havia tingut un avortament espontani, als 2 mesos i 3 setmanes, i encara estava com amb la por al cos de si aniria endavant o no aniria endavant l'embaràs. Llavors, quan van passar els 3 mesos, va ser quan vaig començar a plantejar-me coses, a plantejar-me, doncs, què havia de fer per dur un bon embaràs, com m'havia de preparar pel part, i buscant a internet, el que deia la Txell, no?, que anem a internet normalment a buscar les coses, doncs vaig veure en un blog una dona que relatava la seva experiència d'un part domiciliari, d'un part a casa, i de sobte en el meu cap es va fer un crash i vaig dir, ah, però això es pot? Això es pot per a casa? No en tenia ni idea, jo no coneixia cap cas. Llavors,
clar, hem de dir que el teu primer part, el teu primer embràs és del 2004.
Uh-huh.
Vull dir que, clar, n'hi han hagut 5 darrere, però han estat tots molt espaiats. Vull dir que, clar, han passat 17 anys pràcticament des del 2004, vol dir que també hem canviat i hem evolucionat una mica.
Sí, sí, ara és més fàcil obtenir aquesta informació o tenir algú que comenti que està fent una preparació al part o que s'està plantejant un parir. Però en aquell moment per mi va ser tot nou.
Però així amb un titular, què et seduïa, què t'interessava de parir a casa?
A mi el que em va sorprendre de conèixer l'opció precisament va ser el desconeixement de l'opció. És a dir, el fet de no conèixer aquesta opció em va fer investigar moltíssim més sobre aquesta opció. Per què hem de parir en un hospital per defecte? I per què no ho podem fer a casa si tot va bé i tot és normal? La normalitat del dia a dia, de la vida, on tens totes les teves coses i on tens el teu entorn de seguretat? On estàs més confiada? En el lloc en el que coneixes on està tot i com va tot i on tens les persones que et poden recolzar i et poden acompanyar, o en un lloc nou on no coneixes pràcticament a ningú, on a més associem els hospitals a malaltia, associem els hospitals a que alguna cosa no va bé. Llavors jo de seguida vaig sentir que a casa és on em sentiria més còmode, i quan vaig saber a més que no només no hi havia més risc, sinó que fins i tot n'hi havia menys, directament vaig optar per parir a casa.
N'hi havia menys, però diguéssim que ja sempre una persona hi està tot pensat, no?, de tenir un hospital de referència i una persona que t'hi porti, no?
Sí, sí, de fet, està tot com molt programat.
Hi ha un protocol.
Hi ha un protocol que fa que, a més, sàpigues si alguna cosa no va bé, amb tanta antelació com el que tu dius, per tenir algú que et pugui portar a un hospital, en cas que sigui realment necessari, que jo, òbviament, si és necessari, cap a l'hospital hi hagués anat els qualsevol dels 5 cops.
Per exemple, en el tema del darrer fill assistit per la IMA, és una criatura que va pesar 5 quilos, és a dir, no és
5
un...
quilos?
Sí.
No és un part que diguis va sortir.
Ho dius com amb sensació de descans, no?
Sí, sí, la veritat és que un cop va sortir ho vaig notar, que ja no hi era dins.
IMA, com va anar aquest part?
Jo el recordo fàcil i fluid. La veritat és que ahir li preguntava, escolta'm, de veritat, va passar 5... És que no me'n recordava, jo. Jo ho recordo com un part fàcil i molt fluid i molt, molt agradable. Sí, molt senzill, vull dir, no... Sí.
Què es necessita per parir a casa? És a dir, què necessitem? Una banyera, per exemple, no ho sé, pregunto des del desconeixement.
A veure, com a coses físiques, vols dir, en realitat, home, jo porto una motxilla plena de coses per si de cas hi ha una emergència, per si de cas s'ha de fer alguna cosa, però en realitat es necessita ben poc. El que sí que per mi és superimportant és un medi d'escalfor, un calefactor d'aire calent, un allargo elèctric, algú perquè la mare i el bebè mai passin fred en cap moment. Després tovalloles, després altres coses així, algú per cobrir el llit o el sofà allà on estem. La piscina, doncs home, sí, que veureu en moltes fotos gent, dones que apareixen a dintre de l'aigua, però no és un requisit imprescindible. Hi ha dones que no s'hi estan bé, hi ha dones que no volen l'aigua, hi ha dones que sí, és veritat que l'aigua és un mètode analgèsic molt bo, però no és una obligació ni un... No, la dona està on vol. És més, moltes dones em diuen sí, jo em veig molt aquí, parint i tal, i el dia del part estan en un altre lloc completament diferent, al lavabo del servei, allà hi ha els motxos i saps? I estan allà amb un raconet, amb una mica cova. Les dones busquen cova, busquen molta intimitat.
Sí, això, parlant amb la Sandra, el que em va sorprendre és que sí, no? Com els animals ho fan, no? Que busquen una mica de foscor, una mica d'intimitat, diuen que a vegades es pareix d'una manera semblant a com es va concebre, no? Amb una intimitat. Però en el teu cas em vas dir que a mesura que havies anat tenint fills, com que per tu era tan important el naixement, els germans havien estat presents i havien vist sortir al seu germà més petit, no? Uh-huh. És a dir, que tu el tema de que estés tota la família allà ho portaves bé.
Sí, la veritat és que ho parlàvem abans amb la Imma, no? Jo tampoc els recordo al meu voltant. És a dir, en el moment del part estàs també en un estat en el que no estàs fora, no estàs pel que fan els altres, estàs pel que et passa tu, pel que et passa dins, pel que està passant en el teu cos. Llavors, sí que és veritat que fent memòria et puc dir, doncs, que en el primer part érem 13 persones i en aquest últim potser a casa n'érem 8 o 10 en aquell moment, però no els recordo al meu voltant. És a dir, eren persones que cadascuna tenia una tasca, tenia una missió, i per tant cadascuna estava, doncs, unes a la cuina preparant el menjar, les altres preparant o assistint a la Imma, donant-li les coses que ella necessitava, dient-li on estaven les tovalloles. La persona que havia de conduir, doncs, per exemple, recordo que em deia: què faig? Dic, doncs no ho sé. Diu, puc escombrar el pati? Sí, i tant, home, escombrar el pati. I es va passar, doncs, hores escombrant el pati. Vull dir, sí que jo tenia un entorn en el que jo em sentia molt acompanyada i molt suportada i molt tranquil·la, però no estaven a sobre meu ni tan sols a vegades ni a la meva vista. A la meva vista hi havia la Imma, la meva parella i com a molt un parell de persones més que em venien a preguntar què necessitava o si necessitava alguna cosa.
Sandra, has passat per aquest procés i per aquesta experiència 5 vegades. Sempre ha anat bé? Ho dic perquè, clar, hi deu haver hagut parts també de tota mena, no?
Sempre ha anat bé, però hi va haver un part, el tercer, el de la meva filla, que em vaig espantar, perquè va sortir sang amb el líquid amniòtic quan vaig trencar la bossa. Llavors, clar, jo em vaig espantar, vaig trucar, vaig preguntar, i em van dir: és sang vermella? I vaig dir: sí. Tranquil·la, tot va bé. És molta? Dic, home, què vol dir molta? Me deixo amb gots? Dic, no, no, home, no anem a tant, no és ni un got, això. Diu, tranquil·la, tot va bé. És a dir, el fet de tenir algú a l'altra banda que et respongui aquest tipus de preguntes, a mi em va ajudar moltíssim a dir, ah, ok, tot va bé. És a dir, es pot trencar un vas, no passa res, és una mica de sang.
En el cas de la Sandra, s'ha vist clar que va acabar parint a casa per informació, no? I buscant en el perfil de dones, com unes 3/4 parts són dones justament així com informades o amb estudis superiors. Això és una estadística que odio dir, perquè potser no has tingut estudis superiors i ets algú que ha llegit molt o que té molta saviesa popular. No m'agrada catalogar la gent així, però diem-ne que són persones informades. Tu, Imma, per què vas decidir ser llevadora? Tu vas tenir també els fills sempre a casa o tu vas tenir el cuquet arrel d'alguna experiència personal?
Mira, jo abans de ser llevadora vaig ser doula durant 8 anys, i acompanyant a les dones a nivell emocional vaig veure diferents experiències, i llavors quan em vaig quedar embarassada jo vaig tenir molt clar que per mi la meva experiència... jo volia passar per un part a casa, no volia entrar en un hospital, no volia que es patologitzés la meva experiència, no? I me'n recordo de rebre la meva filla, d'agafar-me-la i posar-me-la a sobre i pensar, uau, número 1, primer, això s'ha de repetir. Mm-hmm. Número 2, com és que les dones no parlen de que el part és meravellós? Com és que es parla sempre i molt sovint dels parts aquests dificultosos, dels parts traumàtics?
No tots els parts són meravellosos. No?
Ja, no tots els parts són meravellosos, però n'hi ha molts que sí i no se'n parla. Es parla més dels parts que són terribles, que són dificultosos, que hi ha hagut una complicació, no? I llavors vaig pensar que en aquell moment se'm va encendre com un deure dintre meu de haig de poder compartir això i fer possible que altres dones ho visquin de la mateixa manera que ho he viscut jo, i llavors em vaig posar a estudiar.
I a vegades és que el part pot anar molt bé, però existeix una cosa que és el dolor. Sí. I el dolor en la nostra societat, on et prens una pastilleta per cada petita cosa que et passa, el dolor és una mica tabú en la nostra societat, no? Enfrontar-te a aquest dolor, perquè sí que és una experiència meravellosa el part, però quan tens les constriccions...
Sí. De fet, en el meu primer part jo estava tan espantada pel tema del dolor que vaig fer venir un acupuntor. I recordo que va ser per mi una experiència, no m'havien fet mai acupuntura, i realment vaig notar com funcionava, és a dir, com sentia les zones adormides. El segon part, directament, l'acupuntor no va arribar, perquè sí, en 4 hores era fora l'Aran i no va arribar. I vaig descobrir que realment no em calia res. És a dir, no hi ha cap dolor que neixi del propi cos, que el propi cos no pugui acollir, en la meva experiència.
Sobretot si és un ja segon part, que tot és més ràpid i ja coneixes què és el dolor, no?
Sí, exacte.
Jo tinc moltes preguntes, perquè em sembla un tema apassionant. Suposo que moltes vegades us deveu trobar també en què un membre de la parella, doncs, o la dona vol... la dona vol parir casa i l'home no. L'home prefereix que tot passi en un hospital. Què passa en aquests casos?
En la meva experiència, el que jo recomano...
T'hi has trobat?
M'he trobat en els dubtes. És a dir, no amb un no rotund o amb un ni hablar, no? Ni en parlem, però sí amb un perdona, que dius que què? Perquè, clar, són, és el que deia la Txell, són tres projectes de parella diferents. Per tant, la parella ja confiava en que jo sabia el que em feia, però ella no les tenia totes amb ell, òbviament. Llavors, jo el que recomano sempre és fer una preparació, una bona preparació al part. És a dir, aquestes cases que comentava la Txell de cases de naixements i les llevadores de l'associació organitzen unes meravelloses sessions d'acompanyament al part que són molt intenses, molt llargues, però que et resolen tots els dubtes que puguis arribar a tenir. No obstant i així, hi ha parelles que passen per aquest procés i al final decideixen parir en un hospital, a vegades acompanyades d'una llevadora que pugui acompanyar-los en això, no? En respectar certes coses que als hospitals encara costa que es respectin. Però sí, jo sento que per poder fer-ho a casa han d'estar els dos d'acord en què és l'opció que han decidit amb les pors que hi vinguin, no? Però que ho han decidit tots dos junts.
Ima, la Covid ha fet augmentar els parts a casa?
Diré que potser una mica, però no tant com s'han parlat. Sí que al principi de tot hi va haver-hi una allau de trucades molt gran, amb gent molt nerviosa que volia informació, però la realitat és que l'augment no ha sigut tant, perquè al final hi ha una cosa molt important, i és que la dona apareix millor allà on se sent més segura, i la realitat és que si no et sents segura a casa, és millor que no hi pareixis a casa. O sigui, la dona que apareix a casa és perquè realment se sent més segura a casa, no perquè està fugint d'una realitat hospitalària actual en aquesta conjuntura que tenim, no? I al final les dones, doncs, si els hi fas una mica de reflexió i els dius, escolta'm, pensa ben bé, escolta't a tu mateixa i sent si realment és la teva opció, i la majoria diuen, no, jo em sento més segura a l'hospital, per exemple, no? I llavors acaben parint a l'hospital, o a cases de parts, que també és molt lícit, fantàstic, perquè ofereixen una opció molt bona, i les dones que han parit a casa o que continuen volent parir a casa són perquè realment és el seu desig número 1, perquè se senten més segures allà.
I el perfil de dona que apareix a casa ha canviat una mica? Abans era el segon fill per una mala experiència a l'hospital i ara hi ha moltes persones i ja és directament el primer fill?
És curiós perquè la base de dades que tenim dintre l'associació, que portem una mica les estadístiques i tal, ens pensàvem que veuríem molts segons parts, i la realitat és que estem en un 50% aproximadament, eh? No hi ha tantes... O sigui, hi ha bastantes dones que com a primera opció en el primer part trien per allà a casa. I és... ha sigut una sorpresa també per nosaltres, eh? No ens ho esperàvem.
És curiós perquè en el cas de la Sandra ella ha tingut els 5 fills a casa, però tu ets filla d'una cesària programada i el teu germà també d'una cesària programada, no? També són coses com molt generacionals, de que en aquell moment potser ara entenem l'empoderament de la dona com decidir, i en canvi en aquell moment l'empoderament de la dona era com treure-s'ho de sobre quan abans, perquè era com un tràmit i poder seguir treballant, no? Que era el que l'empoderava.
Sí, i també la por. És a dir, ma mare, quan jo li vaig dir que havia optat per parir a casa, em va dir, però nena, què dius? Quina por? No et fa por? I li vaig dir, bé, és el primer cop que ho faig, per tant tinc por, però tinc prou seguretat en que les persones que m'acompanyen saben el que es fan. Una de les coses que has dit abans, d'alguna cosa ha pogut anar malament en algun dels parts. Lo bo, Roger, és que jo a vegades em vaig adonar de coses que havien estat potser no anar malament, però sí complicar, com per exemple que un d'ells va néixer amb dues voltes de cordó, altres dos amb una, però elles ho van resoldre d'una manera tan natural i tan fluida que jo me'n vaig adonar, és a dir, m'ho van explicar després. Després em vaig enterar que hi havia dues voltes de cordó, que n'hi havia una, i en aquell moment no va ser res que fos una alerta o que fos un problema per mi.
A tu que a vegades t'agrada parlar de diners, Roger, ho sé.
Perquè de diners?
Sempre... Sí, el dia de Samsara volia saber quant costava poder-se apuntar per tenir parella que no fos buscada per internet.
És veritat, sí, doncs és veritat. 1.000 euros costava
sí,
tenir 1.000
euros, veus?
A
l'any, eh?
No, escolti, no, tinc gravat
que
aquella marca.
A l'any fins que te la trobava.
Tu t'apuntes allà i amb 1.000 euros et troben parella, tu. Ara, t'has d'esperar un any, eh?
En aquest cas, ho hem dit, és un servei que no...
Què costa
no
per i casa, exacte.
La seguretat social. I no seria només per i a casa, no? És a dir, podem parlar d'un pressupost, però és una un acompanyament de tot el part i de tot el postpart, que també se'n parla poc del postpart.
I de l'embaràs. I de tot l'embaràs, sí, sí.
Però el pressupost, perquè el Roger jo el veig interessat...
Ah, sí, aproximadament 2.000 euros.
2.000 euros.
Sí, sí. Estem, des de l'associació també estem intentant treballar justament per això tenim la base de dades i bueno, les dones ens expliquen la seva satisfacció i tal, i tot això ho posem dintre de números i d'enquestes i les presentem al Departament de Salut, perquè ens encantaria que en algun moment aquests diners se'ls hi rescabalés a les famílies, ja que elles també paguen els seus impostos i tenen tot el dret de poder parir allà on volen i no haver de fer un esforç econòmic extra per poder parir a casa, no? Llavors, estem treballant des de l'associació per fer això, per aconseguir aquest...
Sandra, 5 fills, hem tancat la paradeta ja o...?
La veritat és que m'ho van preguntar quan en tenia 2, quan en tenia 3...
Sempre deies que sí, però sempre en venia un altre, no?
Sí, llavors ara ja dic, no ho sé... Jo no en tinc ara mateix cap en projecte, però...
En qualsevol cas, si tornes a quedar embarassada, el tornaràs a tenir a casa.
Si tot va bé, sí.
Fantàstic. Ha estat molt, molt interessant avui escoltar el testimoni de la Sandra López i de la Imma Sàrries, acompanyades també de la Txell Bonet, que sempre ens porta històries molt, molt interessants, Txell. Apassionant. Molta sort.
Gràcies.
I que vagi molt bé. Fem una petitíssima Gràcies. Pausa i de seguida música amb el Roger Mas i el David Caravent. Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.